Parlem ara de l'estrès econòmic i de com no deixar que els diners ens controlin, una qüestió que qui més, qui menys, hem patit. El nostre coach de capçalera, el Jordi Llong, ens porta una ullada a la ment amb claus per no ser esclaus dels diners i per canviar la relació que hi mantenim. Així que tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Doncs així és, Sílvia, i per això ja en tenim a l'altre costat de la línia telefònica el nostre coach de capçalera, el Jordi Llong. Molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, bon dia. Molt bé, magnífic, magnífic.
Ja estem al març, eh?
Acabant. Sí, ja tornava a dir, mira, acabant de passar l'hivern i d'aquí 4 dies ja tornem a dir, oh, quina calor, mare de Déu.
Vaja.
Que llarg es fa l'estiu.
Sí.
Però bé, i mentrestant, que com deia ma mare, aquí dia passa any empeny,
eh?
Sí, però molt bé, guau, molt bé. Molt bé, molt bé, Lourdes, molt bé.
Avui...
Espero que vosaltres estan bé.
Sí, la veritat és que molt bé, però el tema que has escollit avui m'ha agradat molt.
Sí.
L'estrès econòmic, que comentava la Sílvia, com no deixar que el diners et controlin. Com es fa això?
Maldito caballero, que era aquell que és el dinero, eh?
Oh.
Pues mira, jo començaré dient-te que el diner no és el problema. En sèrio, el diner no és el problema. El problema és la relació que tenim amb ell. És a dir, el diner és neutre. No genera estrès per si mateix. El que genera estrès és la incertesa, la falta de control, les creences limitants, la comparació social... És a dir, que al final no et controla el diner, no et provoca estrès. El que et provoca és el que tu creus sobre el diner. Mm. No sé si m'has... Mira, imagina't, eh?
Sí.
Imagina't demà, Lourdes, que demà al matí et despertes i tens milions al compte. Que xulo, eh?
Ostres, em passarà això, eh?
és un problema perquè igual perdríem una gran presentadora de ràdio, però bueno... És igual, tu imagina't tu, eh? Sí?
Sí.
I tu et despertes amb molts milions al compte i tot ha canviat, o potser no ha canviat res, perquè els diners poden arribar de cop, però la teva ment no canvia de cop. M'explico?
Ostres.
Per tant, si dins de teu hi ha por, els milions no l'esborraran. I si hi ha inseguretat, la farà més gran. És a dir, tindràs por, et crearà el mateix estrès a perdre'l. Si no tens una ment equilibrada, la falta et provocarà estrès i l'excés o el tenir-ne també, perquè pensaràs com produir-ne més o pensaràs que tens por a perdre'ls. Per tant, els diners no transformen qui ets, més enllà del que creiem. Realment revelen qui ets.
Wow.
Saps d'acord? Sí, és fort, però és així, eh? Diu que hi ha persones que... Mira, imagina't, no? Hi ha persones que guanyen tot i al cap dels anys hi tornen a perdre. De fet, ja hi havia estudis, eh? Hi havia estudis que avalaven que l'estrès i la riquesa és un estat mental. Parlaven de xifres que jo crec que voltaven el 60% de les persones que els hi toca la loteria ho acaben perdent. Per què? Perquè la seva mentalitat és de pobres, per tant, es mouen amb por, etc. I en canvi, em sembla que hi ha un 40% de rics que s'arruïnen, tornen a ser-ho cap dels anys, perquè tenen la mentalitat de rics. Sí? Per tant, és un tema d'estar preparats emocionalment, i en parlarem de com fer-ho, a subsistir a l'escassès inclús, o a l'accés a tot. I evitar que el diner, que és un adjectiu neutre, és algú que no existeix com a tal, influenciï la nostra ment, que és la que sí existeix. Per tant,
jo pensava que era veritable... fàcil,
No hi ha res fàcil. Pensa que quan parlem de la ment i fem una ullada a la ment, tot es complica, perquè la ment és complexa. Mira, hi havia un filòsof molt famós que deia que la ment era molt complicada com per entendre-la. Però també deia que si fos tan senzilla, tampoc mai l'arribaríem a entendre, perquè nosaltres teníem sants tan simples que seríem incapaç de comprendre-la. Per tant, nosaltres som complexes perquè la nostra ment és complexa. I per això mai l'arribarem a entendre del tot. Sí?
Sí.
Però és veritat que jo m'agradaria, amb aquesta primera part, dir que ens quedi ben clar que la veritable riquesa no comença al compte bancari, comença a la ment. Sí?
Vale.
Perquè quan els teus diners són el teu amo, vius amb por de perdre'ls. I quan són la teva eina, vius amb llibertat. Quan utilitzem els diners com una eina per gaudir i no els vivim amb por, sí? Som capaços de gaudir de la nostra vida utilitzant els diners per aconseguir-ho. Per tant, la quantitat dels diners no garantitza la teva pau, no et garantitza que no tinguis estrès. És la qualitat de la teva relació amb ells, com et relaciones amb ells. Diuen que els que acaben fent diners, diuen que és perquè desprecien els diners. O sigui, no els hi fa por perdre'ls. He conegut personatges així, t'ho dic en sèrio, que passaven de guanyar quantitats de diners brutals, sí? Aquell any, un any de pèrdues, no? I dius, oh, com ho resistiria? Mira, t'ho definiria amb la frase d'un amic meu una vegada, que nosaltres coneixíem un senyor que tenia una discoteca molt important a Eivissa, i aquest senyor guanyava 1.000 i escaig milions a l'any, eh? Una brutalitat, t'ho dic en sèrio. I aquest amic meu em deia, no? Uau, és que si jo guanyés un any 1.000 i escaig milions...
Em retiro.
Ja no treballaria més. I jo li vaig dir, clar, però això no els guanyaràs mai, perquè tens una relació amb por amb els diners, no? És a dir, ja no els guanyaràs perquè no arriscaràs com arrisca ell, ja no te la jugaràs com se la juga ell, no tindràs la creativitat que té ell, vale? Per tant, és molt complicat, és un tema mental. Anem a veure, et sembla que veiem...
Vinga.
Les tres fonts on neix l'estrès financer? Sí, sí? Sí. A veure, mira... Diuen que tornem a partir del començament. Sí, m'agradaria tornar-ho a repetir perquè que ens quedi tot molt clar. El diner no és el problema. El problema és la relació que tenim amb ell. De por, d'excés de confiança, d'ambició, d'avarícia. Quina relació tenim amb ell? I és el primer que hem d'averiguar. El primer, l'estrès financer, és de la por a l'escassès. Tenim por. Per tant, el problema no és el diner, és la por que nosaltres tenim a no tenir-lo.
A partir d'aquí, per exemple.
Claro. Val? Aunque hi hagi ingressos, en què nosaltres ingressem i treballem, el cervell segueix en mòdul supervivència. Recordeu això quan parlem moltes vegades? El cervell té una gran missió, que és estalviar-nos energia i mantenir-nos vius.
Correcte.
Supervivència. Sí. Per això ell pateix sempre, es preocupa sempre. No gastis, tens que sobreviure. I si passa, i si, el doctor, i si. Aquell que viu a la nostra ment i té una habitació super amoblada dins de la nostra ment.
Molt maca. I si. I després sí, tenim ansietat.
Exactament. I el tindries què?
Clar.
Tindries que haver fet, tindries... Per tant, quan ella està en mode sobrevivència, no? Ens repeteix el pensament, és, i si no arriba el diner? I si demà no puc? I això és una mentalitat, diuen que és agradada, de família, és una mica genètic, ho heredem de sentir els pares, alguns de nosaltres... Ja venim de dues o tres generacions enrere, però a l'època de la gana, ja fa un parell de generacions que va passar, però vam heredar alguns comentaris, de que no ens falti el pa, guarda per demà que vés a veure el que passarà, sí? I és tota aquesta cultura que hem anat heredant el que ens ha fet d'alguna manera seguir tenint estrès a perdre, a canviar, etc. No? Hi ha una altra, després de la por a l'escassès, que és la falta de claretat. És a dir, no tenir clar quan entra ni quan surt.
Això ens passa als autònoms, eh?
Sabies, ho diria.
És que ho sabies.
Clar, és que quan parles amb un autònom...
I si perdem la feina?
És veritat. No, però és veritat. Però per què? Perquè sempre estem pensant en uf, què passarà, no? O sigui, ja hem tocat molt en aquest programa de viure el present. Jo no dic que ens trobem a la Bartola, de dir, és igual el que passi, no. Però també ens ha sortit moltes vegades, no?, que vivim preocupats per coses que el 80% mai acaben passant, no? I sempre estem... I a més, em sembla que el 87% dels pensaments negatius sempre repeteixen, són els mateixos. Sona, no? I sí, i sempre repeteixen el mateix. Però és veritat, els autònoms viviu una menys seguretat, segurament. Però és que a l'assalariat li passa igual. I si demà em despedeixen? I si no m'apugen el sou? I si ara vull comprar un pis i no puc pagar? I si, saps? Per tant, la falta de claretat, de dir, bueno, com m'organitzo, no? Sentar-te a organitzar-te, perquè el cervell odia l'ambigüetat. L'odia. Val? La incertidumbre és una de les majors activadors del cortisol. I el cortisol és el que crea l'estrès. Per tant, el no saber què passarà és un dels fabricants d'aquest estrès. Però no està en el diner com la nostra por al futur. I com que el diner té un paper protagonista, però poques vegades utilitzem el diner per gaudir. Per dir, escolta, saps què? Jo me'n vaig a fer un viatget. Ara vaig a fer no sé què. Ara vaig a... A vegades, ho hem parlat també moltes vegades, les coses més senzilles són les que més satisfacció donen també.
Sí.
Per tant... Gaudir-ne del diner et crea una relació amb ell molt xula. Et crea una relació de... Mira, jo sempre dic a la gent que quan donava els cursos de coaching, no?, els deia, heu de ser capaços de destinar una part del diner a gaudir. Enke, que és el llibre d'Una mente milionària, ens diu, està molt bé, no me'n recordo bé de les xifres, però diu quin percentatge del nostre salari, del nostre diner, tenim que dedicar a cada cosa. A formar-te, a guardar, etc. Està molt bé aquest llibre, Una mente milionària.
Uh-huh.
I una d'elles és, et diu que hi ha una part important que tenim que dedicar a disfrutar, a gastar-lo, inclús a malgastar-lo, una part, la que puguem, però destinar-la a això, perquè això crea seguretat, et crea que... Treballar té un sentit, que tu gaudeixes d'aquell diner i et crea un cert despreci per aquell diner, que jo el dedico a passar-m'ho bé. Sí?
Uh-huh.
Una part proporcional de tot el teu salari. Si algú teniu ocasió de llegir aquest llibre, llegiu-lo, perquè està molt bé. De fet, una vegada, diuen d'ell una anècdota, que ell estava en una conferència, no?, i un senyor li va dir, jo tot això no m'ho crec. I ell li va dir, bueno, vostè què vol, tenir-lo o ser milionari? I jo deia, home, jo sé milionari, però llavors quedi i escolti.
Ah, que bo.
Sí, home, clar, si ha vingut a la meva conferència, m'ha d'haver vingut a portar la contrària, no? Però és veritat que diu coses molt interessants, de com establir una relació amb el diner. Llavors diu una part a reinvertir, una part a estalviar, una part a gaudir-ne d'ell. Per què? Perquè això et va creant tranquil·litat, et va creant seguretat, et va creant una relació amb el diner xula, d'amic, saps? No de, no de por, amic. No de posar-lo en una sabata, ¿vale?
Uh-huh.
I la tercera part que sempre parlem de que crea estrès és no saber separar el valor personal del valor econòmic. I això, per mi, és la més important.
Explica.
Aquesta m'agradaria. Clar, m'agradaria parar-me, eh?
Sí.
La teva compte bancària no mira, no mereix la teva capacitat d'estimar, el teu talent, la teva intel·ligència, la teva experiència. No et fa ni millor ni pitjor. No et fa una persona més important o més important. I aquí és on t'hem confós completament tot. No sé si m'explico. Tu agafes un bitllet de 50 euros, jo us animo tots els que esteu ocultant, agafar un bitllet de 50 euros, arrugar-lo més no poder, de veritat, arrugar-lo, a la mà, l'aneu arrugant i fent bola i tal, i després l'agafeu i el desplegueu.
Mm.
Segueix sent un bitllet de 50 euros.
Totalment.
No ha canviat.
No.
No ha canviat. Per tant, el teu patrimoni no és el teu valor. És a dir, el teu valor són 50 euros del bitllet i ja pot estar arrugat, es pot haver passat putes, es pot haver passat mil coses. Segueix valent 50 euros. Per tant, tu pots passar per moments econòmics millors, pitjors, però segueixes sent una persona amb valor, amb el teu valor, amb el que tens, la teva experiència, la teva intel·ligència, etcètera. Sí?
Mm-hmm.
Per tant, és molt important separar el valor personal del valor econòmic. i no en sabem. La societat tampoc en sap, no estem preparats. Ens pensem que perquè treballem amb una guanyem menys o treballem amb un treball menys qualificat que altres, valem menys. I no, valem exactament igual com a persona. Igual, igual, igual. I això també és un generador d'estrès, però un generador important d'estrès. Un generador de cortisol, la por a què pensaran els altres, què diran de mi, com em veuen, com em veuran els meus fills, etc 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 etc. I aquí és on el diner agafa propietat de nosaltres mateixos i ens converteix en el que no som, a més els perucs. Estàs d'acord, Brudes?
I en esclaus.
En esclaus, efectivament, efectivament. Efectivament.
Jo em quedo amb una cosa que has dit, perquè al final jo dic que molts que, dels que treballem tenim mentalitat de pobres. Sí, el que deies, sí, no? De les generacions, el que tenien els pares, no? De, sobretot guarda per si passa alguna desgràcia, no? Que tinguis o que puguis sobreviure. Jo crec que una de les parts del llibre me'l compraré o me l'agafaré, perquè em sembla molt interessant.
Sí.
En tenir, és a dir, no visualitzem. No, sempre anem amb la por. I no visualitzem que podem ser molt rics.
És que cada moment que gaudim de nosaltres som més rics. I de vegades no fa falta el diner. Ja sé que el diner és important. De fet, jo soc dels que diu que el que diu que el diner no fa la felicitat és perquè es va organitzar fatal, aquesta criatura. No, però fora bromes, no? Som rics perquè podem gaudir del sol, perquè podem gaudir de la família, perquè podem gaudir d'amics, perquè podem caminar. ¿Vale? I també un dels problemes serios que hi ha en aquesta societat que ens ha portat el que ens ha portat és la comparació. Hem de deixar de comparar-nos, de veritat. Ens hem de comparar contra nosaltres mateixos. Sí?
Sí. I deixar de mirar el que diuen moltes vegades, no? Aquests gurus.
Els gurus, sí. Els influencers.
Exacte,
bueno,
no?
Acabo de publicar un llibre que encara no ha sortit, però que es diu Convierte-te en tu propio referente, que li vam dedicar a diversos programes.
Sí.
Si recordes, ara està a l'impremta, està a punt de sortir. Per què? Perquè jo crec que vivim un moment social molt complicat. Sociològic molt important, molt, molt, molt complicat. Ens estem comparant, busquem referents, un senyor que surt, un youtuber, i el veus el personatge i dius, però Déu meu, què ha fet aquest senyor? Qui és ell per aconsellar-me, no? Saps?
Sí.
Hem deixat de fer cas a metges i som antivacunes i hem decidit que no, saps? Estem vivint un moment bastant convuls, però una de les coses que més estrès ens crea és estar-nos comparant contínuament, perquè activa la sensació de carència constant. Perquè, com deia el meu pare, sempre que mires a dalt de l'escala hi ha un que està més amunt, sempre!
Sempre.
Però si mires a baix, també veus un que està més avall.
Clar.
Per tant, has de viure amb tu mateix, ser el teu propi referent. Perquè, clar, com les redes socials també tenen molt que veure amb això.
Molt.
Veiem cotxes, viatges, cases, vale? Però no veiem, no ens ensenyen deutes, ansietat, crèdits,
no, riscos financers, ni misèries.
Ni misèries, no? No, no en sabem, no en sabem. Mira, diu que comparar-se, una vegada llegia un llibre, a veure si me'n recordo la frase, sí, jo deia que comparar-se és comprar estrès a terminis. O sigui, en castellà, de comparar-se és comprar estrès a plazos.
Uau.
I és veritat. Cada vegada que jo em comparo, mogo, estic comprant estrès. Uf, mira aquest, quina sort. A més, ja et vaig a dir, però tu saps com jo, que tu el que veus des de fora mai és el que hi ha dintre, sí? Sí, cada família té la seva pel·lícula, la seva història, sí o no?
Vaja, tal qual.
Per tant, hem de deixar de comparar-nos i crear un sistema propi. Això ho he treballat jo amb diverses persones, amb moltes, ¿vale? Que no tenim un sistema de viure. I vivim a impulsos. Vivim allò, vinga, a cops de timó. I, en canvi, quan conduïm un cotxe, anem relativament bé, uniformes, conduïm allà, portem la velocitat que podem portar, frenem amb certa distància. No, quan vivim a impulsos. ¿Vale? I a l'estrès financer comença quan comencem a gastar emocionalment. Saps allò de ¿por qué me lo merezco? I t'agafes un crèdit per comprar un cotxe per semblar més important. En vez de gastar-te aquell diner, en gaudir de tu, fer un viatge amb la teva parella, etc etc etc, que et relaxi i et premi. Ens hem de premiar, però no hem de comprar coses per comparar-nos o perquè la societat espera que ho tinguem o perquè tothom té un gran cotxe o una gran casa. Sí? Decidim des de l'ansietat. És que no podem decidir des de l'ansietat. Tenim que tenir un pla, un sistema de viure. Tenim que... Saps? M'ha sentit aquesta frase moltes vegades, però és que és veritat. Nietzsche deia que dediquem molt temps a crear unes vacances, a planificar unes vacances, però no dediquem ni un minut a planificar la nostra vida. Hem de crear un sistema de vida. De dir, jo què puc gastar? Amb què gaudeixo? Amb què m'ho haig de gastar el diner? Doncs pues amb gaudir, amb anar a prendre un cafè, amb anar un cap de setmana amb la meva família o on sigui. Necessito un gran cotxe? Doncs pues no. Què és un cotxe? És algo que em traslada d'un lloc a un altre. Doncs pues ja està bé el que tinc. M'explico? Sí. Ens hem de planificar perquè, si no... No, si no, estarem tot el dia compensant estats d'ànim amb consum. I els nostres estats d'ànim, nosaltres som com una ruleta, tu que en sèrio. De vegades surt el 36 i de vegades surt el 0. Però no podem compensar amb consum. No podem dependre el que consumeixo de com estic aquell dia.
No.
Per tant, tenim que automatitzar. Tenir un sistema, perquè al final, no allò, com Nas va definir els sistemes de joc, que ell ho comparava amb la vida, si no tens un sistema, ets un perdedor. Perquè no saps a quin número jugues, no saps a què vas. Sí? No saps que et pots permetre i que no.
Escolta, abans de que acabem,
sí?
Quan sortirà el teu llibre?
Pues ja ho direm, ja us ho comentaré. Està en impremta, ara s'està maquetejant. No tardarà gaire, en un mes jo crec que estarà allà fora. N'hem parlat bastant, però sí, jo crec que si vols tornarem a parlar alguns dels temes que hi ha a dintre, perquè crec que lliguen tant amb tots els que... Jo també he après, estant aquí a la ràdio amb vosaltres, també he après, i lliga tant amb el que hem anat comentant, hem anat parlant, no?, de com mirem cap a fora i no mirem cap endintre, no?, i com no ens entretenim a mirar qui sóc realment, quines són... les meves fortaleses i quines són aquelles coses que m'agradaria reomplir de nou per ser feliç, que ens aboquem cap a la infelicitat i ara doncs no voldria ser negatiu, però estem en un moment social, mundial, bastant, bastant lamentable i jo diria més, i bastant perillós, on doncs estem veient com està el món, no tenim que... No descobrim res nou, no? Però, bueno, al final és el que... Sí, és el que hi ha.
Estarem molt pendents a veure quan surt el llibre, espero que ens ho diguis.
Vinga.
Jo crec
sí,
que per Sant Jordi el traurem, no?
I tant, esperem que sí, ja.
Doncs Jordi, ja moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un mes més i prendrem
gràcies.
Nota de tot el que ens has explicat.
Vinga, gràcies a vosaltres sempre.
Una abraçada.
Gràcies. Adéu, adéu.
La Rosalia. Que jo sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai...
Ho va petar en el seu moment i continua sent una cançó divertida i simpàtica, aquesta milionària de Rosalia, que ens durà el flash de 2 de 12. Però tot això sé que no puc fer fins al dia que tingui molts diners. I el que voldria és tenir... Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signada el dòlar dintre la ment.
Díselo, Rosi.
Que jo sé que nascú per ser milionària. Perquè em tanquin el Louvre així com el mapa.
Fucking money, la mixta.
Cada dia celebrant el meu cumpleanys. I dos jo parts corrent pel jardí de casa. I el que voldria és tenir...
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signada el dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signada el dòlar dintre la ment. Porto dos o de març fets amb el coberts de diamants i un bloc bloc aviar bang bang que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat perquè m'obri els regals a Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol un gelat. Cada xampà, tot tinc botelles. Vaig a juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom. Però el que voldria és tenir...
Okay.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 us oferim un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Els elaboradors de cava veuen amb preocupació l'amenaça de Trump de trencar relacions comercials amb Espanya, però confien en la Unió Europea per reconduir la situació. El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar dimarts que ha ordenat tallar tot el comerç amb Espanya per la posició del govern de Pedro Sánchez sobre la guerra a Iran. Aquesta amenaça de trencament comercial amb Espanya perjudica el sector del vi, però sobretot el del cava, ja que els Estats Units és un dels mercats més importants pel sector, tal com apunta Marc Torres, que és secretària general d'ECAVA, l'Associació d'Elaboradors del Cava. Tot i la importància del mercat dels Estats Units, des del sector del cava ja fa temps que intenten diversificar al màxim les seves relacions i arribar a molts altres països. Des d'ECAVA confien que la Unió Europea recondueixi la situació, respecti el dret i comerç internacional i pugui continuar mantenint les relacions comercials que tant beneficien els dos països. Aquest mes d'abril arriba l'onzena edició del Microvi a Avinyonet del Penedès. Del 17 d'abril al 30 de maig, Avinyonet del Penedès tornarà a ser el centre de l'enoturisme amb el Microvi 2026, que combina tastos, rutes i experiències en espais emblemàtics per donar a conèixer la viticultura local i el patrimoni del municipi. La programació arrenca amb la nit dels Somolls el 17 d'abril al monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, seguida per l'antiguitat Tast el 18 d'abril, una nova proposta que busca tastos més lliures i informals. El 23 d'abril, coincidint amb Sant Jordi, se celebrarà un exclusiu sopar maridatge de vins i caves del municipi a l'hotel Font de la Canya. El 25 d'abril, l'Arbussà acollirà la mostra de petits cellers, acte central del Microvi, amb 30 cellers participants i més de 100 referències de vins i escumosos. El mes de maig inclou activitats familiars i culturals com el Microvi a la recerca dels vitis i la passejada i tas maridat a la Cova Gran de les Gunyoles el 2 de maig, visites teatralitzades al jaciment ibèric de la Font de la Canya els dies 9 i 10 de maig i la caminada i tast entre vinyes Naturbí el 17 de maig. La programació finalitzarà amb propostes culturals i festives com l'improshow bisexual del 22 de maig, el taller Gaudí amb Microví del 23 de maig i la gran festa final, el Wine Fest, el 30 de maig, amb música en directe i oferta de vins i gastronomia locals. Les entrades estaran disponibles a partir del 20 de març a www.turismeavinyonet.cat. El sopar de les dones de Cunit incorpora un vespreig musical amb mirada femenina. Enguany el tradicional sopar incorpora un format renovat amb un vespreig previ amb aperitiu i música en viu, pensat en mantenir l'essència reivindicativa del 8M i convertir l'acte en un espai de trobada, reflexió i celebració compartida. El vespreig comptarà amb l'actuació de la soprano cunitenca Úrsula Barlowska, acompanyada al piano per Agnieszka Scholz. El repertori girarà al voltant de les dones, de les seves vides, les seves veus i les seves històries, amb peces que aboquen experiències femenines i fragments de vida compartits amb música. A diferència d'altres edicions, aquest any l'acte posa l'accent en la música i la paraula com a fil conductor, creant un ambient íntim i acollidor que convida a escoltar, sentir i compartir. Tot seguit es gaudirà del tradicional sopar, un moment per conversar, retrobar-se i reforçar els vincles entre dones del municipi.
I acabem parlant-vos de l'èxit de la instal·lació al Bosc de la Vida. La presentació del Bosc de la Vida omplia aquest dimecres al vespre el local Rossen Montaner de Sant Miquel. Inscrita dins els actes de commemoració olèrdula del 8M, la instal·lació la formaven fotografies artístiques de 19 dones d'Olèrdula i de les seves referents. Les imatges de les dones estaven impreses en teles penjades des del sostre de l'escenari del local, com si es tractés de les branques d'un gran arbre, el del Bosc de la Vida. Al centre de l'escenari es recreava el tronc d'aquest gran arbre amb teles de tonalitats marrons. Es convidava les persones assistents a passejar pel recorregut que formaven aquestes imatges artístiques que reflectien el vincle entre les dones i les seves referents. La tènua il·luminació, el so silvestre i fins i tot l'olor recreaven l'ambient d'un passeig pel bosc. L'acte de presentació va comptar amb la intervenció de la periodista Rosa Maria Calaf, que va lluar l'originalitat de l'acte i va fer una crida a actuar i a no deixar passar situacions quotidianes de discriminació.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 11:45.
El de vinyes i vins, aquesta setmana el Víctor Cornejo ens proposa sortir a trepitjar vinya i menjar. Cuinarem. Ara ho descobrirem. Víctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bé, bé, bé. Doncs sí, feia temps que només parlàvem de vins, parlàvem d'aplicacions del vi, no?, i història del vi, no?, i ara dic...
Fires.
Va, tornem a la vinya. Vinga, va, tornem a la vinya.
Que és l'essència.
Això mateix, i jo crec que també és un moment, com sempre jo dic, d'anar a sortir al paisatge, d'anar a veure'l, d'anar a trepitjar-la, no?, i a més veure què és el que està sortint. No sé si us ha adonat, doncs, que ara tenim, doncs, els espais a tots els voltants de les vinyes ja començant a florir, no? Ja comença la primavera, llavors hem portat una persona que en sap bastant d'això, o almenys de les aplicacions, eh? Avui us porto a la Balbina García, vale? Ja es defineix com a cuinera, sommelier, no? I pagesa, eh? Déu-n'hi-do, no? També de moltes coses, a més, alguns potser la coneixeu, la reconeixeu, doncs això perquè ha fet moltes coses en temes de cuina, de gastronomia, també aquí al Penedès, i després amb el seu projecte personal, el seu company, amb en Toni, el tros Pins i Platets, sí, a Sant Pere de Riudebitlles. Això em vincula a mi molt, també, molt directament, no? Participadora, participadors del Riu de Vins, per tant, doncs això, i a més, què és el que és especial? Doncs aquell afegitó especial que li dona als seus plats, que és aquestes plantetes de la vinya. Hola, Balbina, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda, eh? A Ràdio de la Franca.
Gràcies per acceptar el venir, no? I... A mi una de les coses que sempre han cridat l'atenció, no?, és quan trobes un plat teu, no?, trobes aquella planteta i dic, aquesta planteta l'he vista abans. D'on és? Aquesta és al marge. Aquesta, és l'altra. Hi ha una, diguéssim, una planteta que és per excel·lència, que tothom coneix, no?, que és la rabanissa. I jo crec que podem començar per aquí. M'agradaria, sí, que m'enumeressis allò que podem trobar al voltant de la vinya, dels marges... Què és comestible, quines aplicacions tenen, no? Per exemple, la primera, comencem per aquesta, no? Que seria com un dos, tres, respon a través, no? La rabanissa, no? La planteta blanca.
És aquella floreta blanca, eh?
Això mateix, sí, sí, sí.
És aquella floreta, arreu.
Ah, exacte, és aquella floreta blanca que, si la mastegueu, té gust al wasabi, no?
És, de debò?
És la mostassa silvestre, sí. I amb això, doncs amb això es pot fer una salseta com si fos el wasabi i és espectacular. De fet, és la planta potser per sorpresa, o sigui, que crea més sorpresa, no?, per excel·lència, quan fem visites a la vinya, la dones a mastegar i la gent es queda sorpresa, no?
Ostres, és que no se m'hagués acudit mai, sí, perquè vas a passejar, vas a fer un tomb, sí, i potser agafes una mica de fonoll i, sí, mastegues... culls espàrrecs, fas altres coses, però tastar la rabanissa...
Sí, a més és boníssima, és boníssima.
Gusta wasabi.
Sí, és el wasabi silvestre, és la mostassa silvestre.
Ho heu de provar.
Sí. Veus, aquesta ja és la primera. Sí, sí. Clar, que has de fer salsetes, però també afegir-la com a condiment, no? També.
Sí, nosaltres al tros el que fem és intentar aproximar... Nosaltres tenim vinya, fem vi, llavors per mi és un... És la meva vida, és apropar les herbes silvestres que van sortint a la vinya, apropar-les al plat, no? I veure què és el que la natura ens dona i com ho podem aprofitar, no? Més que plantar, aprofitar el que tenim. Ara la vinya està a punt de petar. Ho estic esperant en candeletes perquè ens donarà una quantitat d'herbes superxules per poder jugar, no?
Entenc que no les arrenqueu. A les vostres vinyes.
No, a mi, hi ha plantes que fa servir l'arrel, però a mi em sap molt de greu, això. No, jo només vull que segueixin vives i vull poder aprofitar les seves fulles, les seves flors. És inacabable, no t'ho acabes, no t'ho acabes. De fet, jo cada any em faig el propòsit d'aprendre dues plantes més. Jo no sóc cap experta, vull dir que el que sé és el que he anat cuinant i he anat aprenent, però em queda moltíssim per aprendre, no? I amb això, doncs, fem diferents plats i cada planta, cada any, canvio, no? I, bueno, faig el propòsit de dues plantes noves, però les plantes que ja tenim conegudes, doncs, les anem canviant de format, no? O fem receptes noves o, bueno, per aproximar-ho i perquè la gent ho provi, no? Per exemple, què podem trobar ara, no? Doncs ara el fonoll que deies és una de les plantes més versàtils, perquè quan és petita i tenim la flor, la fulla tendra, la podem afegir a les amanides. Quan tenim el tronc, ens serveix per fer peix al forn. I quan tenim la llavor, ens serveix per fer postres, no?
S'aprofita tot.
Tot. És com un porc, no?
Sí.
Sí, sí.
És de les plantes que aprofites tot. I a mi és una de les plantes que més m'agraden, no? La rabanissa, com dieu, pots fer un oli o una salsa, no? Aixecar-ho amb un morter i fas com un wasabi, no?
La flor.
S'ha de treballar bé.
La flor de la rabanissa.
La flor. Després té el que són les vaines, no? Les lleutellant, les llavors, que allò també ho podem picar en un morter i aprofitar-ho per fer un oli, una salsa, una vinagreta. Què més tenim? Tenim els colitxos.
Què és això?
A veure què són els colitxos.
Els colitxos és una planta que fa com una flor, com una
campaneta.
Una campaneta blanca, però el que s'aprofita són les fulles. Te les pots menjar amb amanida i té un gust d'espàrrec que és boníssim. Però també pots fer-ho amb truita. I és, bueno, és molt sorprenent. Els espàrrecs que ara estan florint com mai, no? Clar, amb tanta aigua que hem tingut, està ple d'espàrrecs.
Jo soc molt dolent trobant espàrrecs, per cert.
A mi m'agrada molt.
Hi ha gent que ho veu de seguida i a mi em costa molt, també.
Què més tenim? El lletsó, tenim la dent de lleó, tenim, que ara ja no en queda gaire, però aviat florirà la rosa mosqueta, no? La rosa mosqueta o...
El Penedès, ja, rosa mosqueta.
Sí, que és la rosa silvestre.
Sí.
Quan fan el fruit, els pètals van molt bé per assecar i per fer infusions, perquè relaxen. Però el fruit, amb el fruit el que fem és una salsa, i després amb aquesta salsa fem un ketchup de grataculs, no? Que es diuen grataculs. Per què es diuen grataculs? Pues perquè tenen a la part de sota tenen tres palets, que això si tu menges, doncs igual tens que et picar el culet.
Sí,
no?
És de pira les sostres, vaja.
És un dels fruits que té més vitamina C. Els jueus, quan fugien dels nazis, era del que s'alimentaven. I, bueno, té una història molt bonica darrere i veiem que tenim recursos i que no ens els acabem.
La rosa mosqueta com la identifiquem?
És com una rosa petiteta.
És una rosa petitona?
Sí, és la rosa silvestre que surt com un esbarzer, eh?
Sí.
Surten les roses i els pètals els pots agafar per assecar i després, quan hi ha el fruit... doncs el pots agafar per fer una salseta o per fer una marmelada, també.
I dent de lleó, ha sortit dent de lleó. Quina aplicació?
Sí. Que és... Amanides.
També amanida.
Amanides. I el lletsó, per exemple, que són com unes fulles, són unes fulletes verdes llargues, això amb una pasta està boníssim. Amb una pasta saltejadeta amb una miqueta d'all i la pasta, i està boníssim.
Normalment, què li aporta, en realitat,
presentatius? És, tenen gustos salvatges. Mm. Tenen
això
gustos rústics.
Rústics,
rústics amb alguna migata amargants, una mica d'acidesa...
Sí, però tenen molts nutrients. Mm. Sí, clar, un enciam criat amb hivernacles, ho tenim una mica menys... diguem que el més natural és el que ens dona la natura.
Clar. Allò està molt domat, no? Al final, domat, que tingui que sigui com a base d'altres coses, en realitat, no? Sí. Prendre l'enciam potser com a base i després afegir tot això perquè tingui gust,
bueno,
no?
Bueno, mira, per exemple, un dia vam tenir la visita d'un noi que està de segon de cuina al millor restaurant vegetal d'Holanda i ens va venir a veure pel tema del vi. Vam fer una ruteta per la vinya i vam esmorzar unes llesquetes de pa amb herbes i oli d'oliva. El nostre es va quedar
paradíssim.
Estava boníssim, a més, no? O l'altre dia vam fer un quatre mans al ticus, no? I el primer que vam ficar és un bol amb herbes i flors perquè la gent estigués present per aterrar-los a terra, no? O sigui, perquè estigui present i poder continuar amb el menú, no?
Per ser conscients.
Per ser conscients.
Perquè estem preparats per tots aquests gustos?
No.
O hem d'entrenar-nos?
No, no. A veure, és bonic veure com és la natura, no? Vull dir que al final és lo real. No estem preparats perquè no ho fem normalment, però ens acostumem a tot, això ho sabem. I jo crec que val molt la pena. O sigui, ara, per exemple, d'aquí dos dies és Setmana Santa i la farigola estarà superflorida. Mm. Pues provar la flor de la farigola és tremendo. No cal fer-la només amb infusió, no? O amb sopa, que també, no? Que està boníssim. Però menja-la, no? I anar identificant aquests sabors.
L'altre dia hi havia, no?, la flor. Tenies algunes flors, també. Sí. Que és allò que també sorprèn molt. Això sí, tenen aquesta toca amargant, però aquesta part també molt aromàtica, no? Que també és sota la boca, no? En el moment que...
T'impregna
la boca.
I maridar amb vi, deu ser, ja.
Ah, és tremendo, és molt fascinant.
A més, tenen l'oportunitat d'anar al tros, tenen els seus vins, no? Que tots eren una molt minimíssima intervenció i alguns són molt, molt especials. I jo crec que és ajuntar un maridatge perfecte, en realitat, aquí, eh? Perquè estem parlant de terrer, estem parlant de terra, estem parlant de... No? D'una cosa molt, molt orgànica. A més, doncs, aquests elements jo crec que casen perfectament. Sí. Parlem de floretes, però després hi ha d'altres plantes que també podem aprofitar al voltant, és a dir, hi ha parts, per exemple, de la vinya que es poden aprofitar també, que s'aprofitin, diguem, de la vid, de la planta
del
de la cep. Vinya,
bueno,
del cep.
Sí, les fulles, això...
Sí, això sempre,
això,
no?
Ja
sempre s'ha fet ser, no?
La fulla...
Per embolicar.
Per embolicar, sí, sí.
Però, per exemple, aquest any nosaltres hem fet conserves de les diferents fases del raïm, no? Des de la flor fins al raïm gran i els hem escabatxat, no? I els hem escabatxat amb el suc verd del raïm, o sigui, és el verjus, no? I, bueno, això ho fiques també, ho apliques també a les amanides o amb un platet d'escabetxos o d'encurtits fets nostres, doncs fiques la flor del raïm, no?
Uh-huh.
Imaginació al poder,
sí,
no?
Sí, tant.
Són coses que per jugar és més em fascina.
Sí, sí.
Deies, cada any intento incorporar dues plantes noves. Mm. Quin és el procés? Un cop tens la planta, com crees el plat o la conserva? És assaig-error?
És assaig-error, total. total. Ara, no, bueno, ara aquest hivern passat, doncs... clar, vas a passejar i hi han glans i no, ningú les agafa.
No, és veritat.
Perquè, clar, totes les menges són molt amargues, tenen molt de tenir. Doncs jo tinc que fer alguna cosa amb això, no? Doncs, bueno, doncs vam treure-li el taní, com? Escaldant diverses vegades, després la vam assecar, vam fer farina i vam fer uns nyoquis de glans, no? Clar, això a mi em motiva moltíssim. Moltíssim, no? Perquè és realment quilòmetre zero. És menjar de territori, 100%.
I donaré l'aplicació a partir de quin gust té, dic, ostres, això com li trec, no?
Clar.
Vaig a fer diferents processos per després, al final, crear el producte ideal, no?
Potser
arribar fins la farina no va sortir de primeres, no?
No.
Clar, és això,
devia
no?
Costar.
Clar, devia costar, clar. Clar.
I abans no fas el pas d'atrevir-te, tu repenses moltes vegades, no? Perquè dius, bueno, a veure si, a veure si, a veure si... Però al final dius, si no ho faig, ho tindré aquí per, de per vida, no? Som-hi, som-hi, no? I bueno, així passa contínuament. Ara, per exemple, doncs tenim un gelat de romaní, que està tremendo. O bueno, també hem fet diferents coses, o començar amb una sopeta de farigola tradicional, que hi ha molta gent que no l'ha menjat mai.
La de tota la vida.
La de tota la vida, però això...
Però s'ha oblidat.
S'ha oblidat. I quan tu, en un dia de fred, dones una sopeta de farigola, estàs a casa, és caliu, és... clar, les persones que prenen una sopeta de farigola només començar, és com que et relaxes, no? I, bueno, la digestió ja està en marxa, no? I ja estàs tranquil.
Clar, jo crec que plantejar-ho des d'aquest punt de vista, no? Al final estem parlant de que és un producte que ve de l'observació, sí, ve de la curiositat, no? Ve del fet del fet pausat, no? Just venim cap aquí a parlar, sí, no? Del tema dels estressos, no? Sí. I que anem tots corrents i cap amunt, cap avall, no? El poder primer fixar-te en aquells elements que no són únicament el producte de la vinya, no? Perquè al final és mirar la vinya des d'uns altres ulls.
Clar.
No és només el producte, que és el raïm que jo faré el vi i ja estàs pensant amb l'ampolla que vendré, no? Sinó que dir, ostres, en tots aquests processos, no? En aquest procés, hi ha d'altres coses, no? Que tenen a veure, doncs, l'estacionalitat, cada cosa arriba en el seu moment, no? Després, l'espera, de dir, ei, esperem dues setmanes que tindré la flor, no? Sí. De la farigola, no? Ara no la tindré, espera't, no? O sigui, esperem-nos a que arribi la flor. Hi haurà moments que la flor del romaní ja no hi serà,
clar,
el romaní ja serà sec, no?
Clar.
O sigui, al final, també és... cada cosa en el seu temps.
Clar,
no?
Ara, per exemple, d'aquí res, la flor de saúc. La flor de saúc dura molt poc. Clar, jo, és de les flors que més m'agraden, no? És delicada, és... I l'any passat ja vam fer moltes coses i aquest any ja tinc pensat fer-ne més, no?
Què fas amb la flor de saúc?
Pues mira, vam fer un gelat, vam fer pastissos, vam fer galetes... Vam fer un... És el cardial, que és com un extracte de la flor, no? Hem fet kombucha de la flor del saúc. Bueno, és molt divertit. Les hem fet escabetxades, també. I quan les poses en una amanida, és tremendo el gust. O amb un postre, no? Amb un gelat. Amb un gelat de iogurt, amb les flors escabetxades del saúc. Te l'estàs menjant, o sigui, l'estàs olorant. Quan tu vas a l'arbre i l'olores, és el mateix gust que és el que t'estàs posant a la boca.
Que és també és l'altre, clar, també és això de l'essència, no? De cadascun dels moments, i això. Clar, abans has començat de com venia, no?, de tot plegat. Tu tens una trajectòria bastant llarga en tema cuina, no? Clar, la cosa és... està també, digueu, estàvem preparats pels gustos, però la cuina... La cuina actual, ho fa servir, això? Ho té en compte? S'ha apartat tant de tot això?
Sí, perquè no és fàcil. Clar, jo em vaig fer el propòsit de... A mi el món de l'hostaleria m'encanta, però no com està muntat. Llavors, jo no... vull fer-ho bé, vull disfrutar i fer disfrutar. I vull que em permeti poder anar passejant a collir herbes. I això en el món de l'hostaleria és dificilíssim.
Clar.
No tens accés. Ahir em parlava amb un vinyataire que em deia, tinc molts espàrrecs a la vinya, tu creus que els restaurants els voldran? I tant, saps? Però ells no poden sortir a collir espàrrecs, no? No estem lluny de la connexió amb la natura. I això és un problema.
No, i sobretot això, que té a veure més en la transformació d'aquella matèria prima que t'arriba, no que la vas a buscar, no?
Clar.
En el cas de l'hostaleria és això, t'arriba a la cuina, tu demanes, tal qual, moltes vegades hi ha una matèria prima molt bona, que se selecciona, però de vegades aquesta matèria prima ve tan lluny, no?
Sí,
és allò, ostres, vull allò tan especial, no?
Clar.
En tema, doncs, això, com entra.
O que no saps quan hi ha la flor del saúc, no saps quan hi ha el fruit de la rosa mosqueta, no saps quan hi ha... Això només més usats quan vas a passejar, no? I quan veus el que la natura t'està donant. Ha canviat d'una setmana per una altra, o sigui, és espectacular, perquè cada setmana pots anar fent coses noves. Jo, a mi em pilla el toro sempre, perquè no et dona l'abast, va molt ràpid.
Ja, però és una de les coses i un valors que jo crec que que hem de recuperar, com totes les coses, i que, a més, en el projecte del Tros, que espero que en surtin molts més, a cada dos poblets, no? Almenys en la zona, a la zona que estem, o qualsevol zona rural, no? La qual que dona la solució, no? També a com cuinar i a com aprofitar tots aquests recursos, i donar-se l'oportunitat d'això, de la tranquil·litat de tastar, no? I de, sí, i d'experimentar i tot plegat.
I jo sí que voldria dir una cosa, que sobretot si us animeu, primer vigileu amb el que mengeu, no? Però després tingueu màxim respecte, perquè si no això les herbes s'acaben en dos dies.
No, clar, evidentment. No, llavors... Ara no, que no, sisplau, que no s'obri la veda aquí, que cap de setmana no. Tothom a collir revenissa i a fer, que deixarem no, llavors els camps pelats.
Si s'agafa la flor no passa res, perquè queda la llavor, no?
Ja, però s'ha de ser respectuós.
Sí, clar, sí, clar, amb una miqueta de coneixement tot plegat.
Si, i... si volem tastar, amb quina d'aquestes flors o plantes recomanes... Començar.
Comencem per la revenissa.
La revenissa, sí, que està omnipresent.
És la més fàcil ara per identificar.
Sí, sí, sí.
I, ja. I com les rentes?
Amb aigua.
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 Força aigua.
Procureu que no estiguin al costat dels camins, perquè és fàcil que els gossos facin les seves necessitats allà. I aneu cap endins a vinya, no? Els marges que no estiguin tant al peu de carretera, no? Que no estiguin... que no estiguin tan brutes, però si no...
Amb cura, també, quan trepitgem aquestes vinyes, aquests camps i sembrats.
Sí, 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 sobretot. I, clar, si pot ser un lloc on te sapigueu que no hi han tirat productes químics, doncs millor que millor.
Clar, això
a prop d'una vinya ecològica, clar, hi ha més garanties.
Sí, 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 sí. Doncs molt bé. Moltes gràcies, Balbina. Jo crec que ens han donat ganes d'anar a passejar aquest cap de setmana. Espereu que no plogui, però igualment l'altre, o d'aquí dues setmanes que estarà tot esplendorós.
Quan esclati aquesta primavera.
Quan esclati aquesta primavera, que val la pena, doncs, recórrer els nostres camins, les nostres vinyes, i a més aquest aprofitar, doncs, donar una sorpresa, no?, quan collim alguna cosa. Gràcies, merci, Balbina, per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Podeu tastar aquestes delícies al restaurant del Tros Vins i Platets a Sant Pere de Riudebitlles. Gràcies per haver vingut fins a Ràdio Vilafranca. Molta
gràcies
sort
a vosaltres.
Adéu-siau.
Veren l'hora calenta, raïm i set retallat, damunt la terra lluenta, vinyes verdes soledat. Vinyes que dieu adéu al llagut i a la gavina i al fi serrallet de neu, cara neix i cara fina. Vinyes verdes del meu cor, dins del cep s'adorm la tarda, raïm negre, pàmpol d'or, aigua, penyal i basarda. Vinyes verdes del meu cor.
Doncs dedicat a la Balbina i al Víctor, aquest Vinyes Verdes de Lluís Llach ens serveix per posar el punt final aquest dijous, aquest Penedès en Xarxa. Demà ens retrobem amb la Regina, que seguirà entre nosaltres, ja ha arribat, ja ha fet entrada, i us acompanyarem de 9 a 12, com cada dia. Adéu-siau. Vora el mar.